Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, el programa que pretén parlar dels equips i de la gent de casa nostra. Comencem la setmana gran, la setmana de la Copa del Rei, la setmana que jo diria el millor torneig amb emoció i sorpreses que hi acostumen a haver. Serà aquest dijous, divendres, dissabte i diumenge a Calafell. En parlarem, tenim els partits, tenim les prèvies arbitrals i que tinguin tota la sort del món. Comencem amb titulars. Farem el resum de la Champions. El passat dijous es jugava l'última jornada. Hi havia ja les classificacions amb els emparellaments i alguna que altra petita sorpresa en la darrera jornada. A la qual skate, a l'Igualada, dona la sorpresa, supera l'Sporting i em quedo amb el porter reserva de l'Igualada, que va aturar 3 penals. Tindrem també Lliga Iberdrola, la categoria màxima femenina, amb partits del passat cap de setmana, partits que també tenim avui i el proper dissabte, la darrera jornada d'aquesta World Champions, pràcticament només amb una plaça per decidir, la que enfrontaran Vilassana i Fraga. I a les competicions catalanes tenim el Vilanova, que ens apega en pròpia pista davant del Bell-lloc per 1-4. A la primera catalana masculina, victòries del Vendrell davant de l'Espanyol, el Calafell, que s'imposa al Valls, i el Noia, amb aquest derbi davant del Capellades, s'imposa per aquest justet 4-3. Derrota dels Monjos a Horta i del Vilafranca a Igualada per 3-1. A la primera catalana femenina, victòria del Voltregà en el seu desplaçament a Voltregà per 1-3. Segueix 6 punts per davant del Palau i pràcticament, si no hi ha una gran hecatombe, el Vilafranca serà nou equip de nacional catalana la primera temporada. A segona catalana, victòria del Sant Ramon a la pista davant del Reus per 11-1, empat del Riudebitlles en pròpia pista davant del Mollerussa, i el Cubelles ajornava per festes el seu partit davant del Juneda. I per acabar, la tercera catalana, victòria del Noi a Vilassana i victòria del Torrelavit per 0-10 en el seu desplaçament als Monjos, un Torrelavit que segueix encapçalant la classificació. Saludem els nostres companys Jaume Boquera, bona nit.
Hola, què tal?
Jordi Graell, bona nit.
Hola, bona nit.
I Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
I també em deixava amb titular, Jaume, la notícia una mica de la setmana. El passat dilluns, Jordi Bargalló anunciava que es retirava a l'acabar la temporada del hockey en actiu com a jugador, perquè amb lletra bastant, no gaire gran, ha sortit ja el seu nou càrrec.
Sí, se'n va de segon de Pere Vàries a la selecció. Un jugador com Jordi Bargalló, evidentment, que ho ha fet tot, ha guanyat tots els títols possibles seguts i per haver, i veritablement jo no li conec aquesta faceta d'entrenador, però bueno, al costat de Pere Vàries se n'aprèn ràpid, eh?
Doncs, si tot va bé, toquem fusta, tindrem en directe Jordi Bargalló, un Jordi Bargalló que ja està a Calafell juntament amb els 4 equips que jugaran demà, dijous, sí, demà. No ens equivoquem. Anem ràpidament, comencem. Jordi, tu vens de viatge, què tal? Tot bé?
Sí, sí, ja amb ganes també de Copa.
Hockey a Madrid, no has vist res?
No, perquè justament l'equip de Madrid que jugava avui, que és l'Alcalà, jugava a Manlleu, així que no hem pogut enganxar res.
I de la darrera jornada de la Champions, aquest noi a Reus, des de la banda tarragonina, alguna cosa per afegir? Tu has viscut aquesta setmana la polèmica de les entrades?
Sí, un Reus que doncs, està preocupat per dos fronts. Un, el que comentes, aquest de les entrades, que doncs, ja ho comentàvem la setmana passada, que doncs, el Reus Calafell no apareixia a la web. Sembla ser que hi va haver un moment durant el cap de setmana que sí que durant 10 minuts va aparèixer el partit, però de cop doncs, ja va tornar a desaparèixer. I això, doncs, evidentment, doncs, ha generat suspicàcies a Reus, que ja fa 2 anys ens van trobar que la majoria del pavelló era calafellenc, i en aquesta ocasió doncs, fa tota la pinta que torna a ser així. Per tant, bé, doncs, malestar a Reus. Com vaig comentar també, jo crec que no només hi perd el Reus, perquè al final el Reus segurament doncs, té les entrades que li toquen, que és les que tenien les de la prebenda, però, òbviament, doncs, el calafellenc té més, potser, de les que li tocarien, i, òbviament, aquí qui perd és l'aficionat en general, perquè si hi ha algú que no és de cap equip o d'un altre equip, dels de la Copa, i vol anar a veure aquest partit, doncs no pot fer, perquè no pot trobar les entrades a la web, però bé, doncs veurem què acaba passant divendres. I l'altre front que té obert el Reus, que és el que comentava precisament Jordi García a Canal Reus, és el tema dels jugadors tocats, perquè en té fins a 3. Jordi García, de fet, ha anunciat que fins divendres no decidirà. Té 3 jugadors tocats, com són Guillem Jansà, que de fet contra el Noia ja no va jugar perquè està tocat dels abductors, i de fet, segons ha explicat Canal Reus, fins i tot doncs, podria no disputar la Copa, és segurament el que ho té pitjor per arribar el divendres, però bé, veurem si realment és així o realment doncs, se l'ha filtrat això a Canal Reus per despistar, veurem què acaba passant. També Martí Casas, que també està tocat d'un cop a l'espatlla que va rebre de Ferran Font en el duel de Champions, en el Barça-Reus, i Maxi Aruste, que fa 2 mesos, des del partit contra l'Igualada de Lliga, també arrossega una lesió al peu i que no ha acabat de fer net. Per tant, són 3 jugadors importants pels rojinegres i veurem doncs, si al final divendres arriben o no.
Jaume, victòria clara, una mica sorprenent, probablement tenint en compte que havia pel partit de Lliga de feia pocs dies, però el Noia en un partit, jo diria, rodó, va donar pues, aquesta petita sorpresa dels emparellaments.
Sí, que ningú s'enfadi, però veritablement fa pocs dies era un partit de Lliga, els àrbits eren d'aquí, i aquesta vegada era Europa, i els àrbits no són els d'aquí, i el que més em sorprèn és que els àrbits d'aquí, quan piten Europa, ho fan a l'europea, no ho fan a la d'aquí. I això és una mica, podríem dir, una mica complicat. El Noia jo crec que va saber entrar al partit de la manera que té acostumat a l'afició. El Reus hi posava tot. Tots els que tenia Jordi García van sortir d'arrencada i ho van provar. Una primera part molt nivellada. I Jordi Bargalló, el que es retira, que trobava el camí de començar marcant a les acaballes de la primera part, Toni Salvador feia el segon, i el Reus d'això em va quedar una mica tocat, més les mancances que tenia per lesions. A la segona part el Noia va dominar claríssimament l'equip reusenc i es va acabar imposant per aquest 2-4 amb un Blai Roca que va saber aturar les directes, que n'hi va haver 3, em sembla, pel Reus, una de Marc Julià i un penal, i jo crec que el Noia un merescut guanyador d'aquest partit.
I després dels marcadors, els emparellaments com han quedat?
Els emparellaments han quedat de la següent manera. Tenim Porto-Oliveirense, duel portuguès, Liceo-Barcelos, Tricino-Noia-Freixenet i Reus-Benfica.
Lo millor poder el partit de tornada a Sant Sadurní?
Evidentment que sí. Bueno, jo, tot s'ha de jugar. El duel portuguès també tindrà lo seu. Liceo, que està ara una mica més bé en joc amb el Barcelos, pues serà un partit també prou entretingut, i podríem dir que aquest Reus-Benfica el que deixa una mica les coses amb més claretat per l'equip portuguès.
Anem.
Diem perquè el Benfica porta una trajectòria immaculada a la Copa d'Europa i això s'ho farà valdre, segurament.
Anem, canviem de Champions i anem a la de la Iberdrola. Raimon.
Doncs sí, perdoneu, el passat cap de setmana va haver-hi jornada de Champions amb algun marcador sorpresa, com aquest Vilassana que va perdre 4-3 a la pista del Cerdanyola, amb la qual cosa encara està als jocs capdavanters de la classificació, però ha perdut una mica de pistonada perquè ha baixat de posició i ara està quart. Si repassem els resultats, tenim que Voltregà 2, Manlleu 2, Sant Cugat 2, Telecable 4, Alcalà 3, Raxoi 2, Cerdanyola 4, Vilassana 3, tal com dèiem, Fraga 3, Corunya 1, Vigues i Riells 2, Benvibre 3, i Mataró 1, Palau 4. Tal com dèiem, la classificació està encapçalada encara pel Gijón, amb 45 punts, el Palau i el Fraga segon, amb 42, i aquest Vilassana, que el perd aquests 3 punts, doncs ja de moment no aguanta l'estela de Palau i Fraga i es col·loca en aquesta quarta posició. Recordar que avui també hi ha partits, perquè el cap de setmana tenim partits de Champions, i els partits que es juguen avui o que s'han disputat, perquè hi ha un partit que ja s'ha disputat avui, doncs és aquest Manlleu 5, el Calà 0, tenim el Vilassana i el Mataró, el Palau i el Sant Cugat, i el Gijón i el Vigues i Riells. I pel cap de setmana ens quedarà el Corunya, Voltregà, Racsó i Cerdanyola, i Benvibre, Fraga.
Si record... I la Wolf, doncs sí, l'última pel... jornada.
Tal com dèiem, doncs aquest cap de setmana hi haurà partit de la Champions femenina, i tindrem els següents partits. Manlleu, Palau, Vilassana, Fraga, Telecable, Benfica i Nantes, Utingen. Recordem que en el grup A, que és el que hi ha el Gijón, ja està tot decidit, perquè Gijón és primer de grup i Benfica és segon. Aquests dos equips passen a la Final Four. I llavors, en el grup B, que és el grup dels catalans, tenim que el Palau encapçala el grup B amb 12 punts, i llavors Frega i Vilassana, que juguen amb enfrontament directe, es faran aquesta segona posició que donarà accés a la Final Four d'aquesta Champions femenina. Recordar que el partit d'anada el Fraga va guanyar 2-1 amb el Vilassana, per tant el Vilassana per passar ha de guanyar de més d'un gol amb el Fraga.
Molt bé, doncs sabem ja l'actualitat, hem repassat també les noies, hem repassat els nois i tenim ja, com anunciàvem al començament, el protagonista de la setmana. Jordi Bargalló, bona nit.
Hola, bona.
Doncs bé, la setmana gran, la setmana de la Copa i la setmana que comença, que Jordi Bargalló anuncia que a final de temporada el deix. Has triat una setmana especial o ja feia dies que et rondava anunciar-ho aquest dia?
No, era que ja es començava a saber una mica i per no allargar-ho més del compte, no? El club ja sabia de les meves intencions temps enrere, al Nadal, ja els hi vaig comunicar, i llavors també era qüestió d'anar informant a la gent perquè no sigués ampliant que es n'hi hagués parlat més del compte, no? Així ho vaig voler fer, vaig parlar amb l'entrenador, li semblava una bona època i, bueno, anunciar aquesta setmana.
I un cop anunciat, com ha anat el païment? Què has rebut de notícies o què és el que t'han dit? Per un home com tu, que has tombat pam damunt, segur que has degut tenir molts, molts missatges.
Però sí, la veritat és que sí, no? Sorprès, perquè, bueno, sé que més o menys ho havia fet bastant bé i que havia deixat bona impremta on havia anat, però estic molt, molt afalagat per totes les mostres de carinyo i, bueno, i molt content, no? Un cop ja he vist això, ja està paït i, bueno, disfrutar del que queda.
Jordi, bona nit. Suposo que els companys d'equip sempre diuen, quan entrenem, el Jordi sempre ens ensenya alguna cosa de nou. Acabaràs d'ensenyar alguna cosa de nou d'aquí fins al final de temporada?
Bueno, sempre es fa el que es pot, no? Jo sempre intento donar el millor de mi i, bueno, tinc la sort de tenir aquests companys que m'estimen i que me'ls aprecio molt. I, bueno, el que sí que, com ara, seguirà la mateixa línia, no? Donant-ho tot i intentant que el noi estigui el més amunt possible.
Jordi Graell, alguna pregunta per al Jordi?
Sí, hola, bona nit, Jordi, i felicitats per la teva trajectòria. Veient el vídeo aquest on anunciaves la teva retirada, esmentaves tots els equips, gent que ha sigut important durant la teva trajectòria, i em crideu l'atenció, no?, que anaves repassant els noms dels equips i a l'hora de parlar del Liceo t'aturaves i deies el meu Liceo, no?, que segurament doncs, potser és l'equip on has estat més anys i segurament també el que t'ha marcat més com a jugador, no?
Bueno, sí, home, no, el noi per descomptat, no?, i el Col·legi Sant Josep, i la veritat és que en tots els equips hi ha estat superbé, però sí que el Liceu, jo com anava fent gran i un cop ja volia haver jugat amb el primer equip del noi, era com un somni, va ser un somni fer realitat, no?, a part vaig estar molt bé, van néixer els meus fills allà, vull dir, tota una història, i bueno, vaig voler, doncs, em va sortir fins i ho vaig posar...
Hola, Jordi, enhorabona també per la trajectòria. Ara que esteu aquí a les portes de la Copa, com veus aquesta Copa del Rei i la teva última com a jugador? Com l'afrontes?
Bé, doncs, per la part individual com per la part del noi, l'afrontem amb molta il·lusió, amb ganes de cantar-ho fent el millor possible, no? Sabem que tenim potser el rival més difícil i el primer partit, no? Però bueno, nosaltres a il·lusió no ens guanya ningú. Intentarem jugar a les nostres armes. Sabem que nosaltres hem de tenir un dia molt rodó i que el Barça no el tingui tant. Però bueno, nosaltres sempre diem el mateix, no? Comença el partit 5 contra 5 i la pilota al mig. O sigui que tenim les nostres opcions i que intentarem agafar amb elles. Sabem que és molt difícil, no? I la Copa en general, doncs això, no? Que tothom que ve té alguna cosa especial, perquè és això, no? Que tothom que ve sap que si perd s'elimina, i llavors són partits que per molt que un equip vagi perdent d'un o dos gols, sempre ha de ficar tota la carn a la graella, i són partits emocionants.
Dèiem, Jordi, una mica abans de que entressis amb la presentació del programa, que un Jordi Bargalló, que tot i que no ha sortit amb lletres grans, sembla ser que serà l'ajudant de Pere Bàries a la selecció absoluta. El teu currículum com a entrenador en aquests moments, al capdavant d'aquest projecte de Camp Joliu, de la ISA, alguna experiència més que puguem sumar?
No, a veure, amb aquestes dues coses, que són dues coses que m'il·lusionen moltíssim, no? Poder entrar en el món de les banquetes, que ja havia entrenat antigament el juvenil del Noia, i més encara antigament havia portat equips al Col·legi Sant Josep i havia portat la coordinació, però és una molt bona manera per mi per començar a entrar al món de les banquetes, on te puc aprendre moltíssim i on te'n segueix permetent estar amb els millors i competir amb els millors, no? Com és la selecció espanyola. En aquest sentit estic molt content, i amb el projecte internacional Esquet Acadèmic encara més, no? És on jo em guanyo la vida i on hem començat un projecte de hockey que m'omple moltíssim i que de moment està anant molt bé.
Jordi, quan vas tornar a Sant Sadurní vas dir, vinc aquí, no a jubilar-me, vinc aquí a guanyar títols. Vas guanyar una Lliga Catalana, pots acabar guanyant algun títol més? Veus alguna possibilitat?
Bueno, queden títols molt difícils, no? Però bé, la il·lusió sempre es viu, i mentre hi hagi vida hi ha esperança, i sí que vaig venir una mica amb la idea de tornar cap a casa i tancar el cercle, però bueno, ens hem anat animant perquè les coses han anat sortint bé, i bueno, de moment estem molt contents amb la temporada com s'està anant a nivell de Champions, i anem a la Copa Rei amb tota la il·lusió del món.
En Jordi Grell, alguna cosa més abans d'acomiadar i desitjar-li també aquesta Copa del Rei, que també pogués donar la gran sorpresa de que pogués ser aquest títol que deia el Jaume Boquera si pot aconseguir?
Sí, en els últims temps també doncs, ha coincidit, no? la teva retirada, també doncs, la del Marc Torra, l'any passat del Pedrito Gil, jugadors, no? que heu marcat una època, i no sé si ara també com a entrenador també et marques una mica aquest objectiu, no? Intentar doncs, també fabricar doncs, nous referents que ara doncs, et deixeu una mica orfes, no?
Bueno, els orfes no, que sempre venen jugadors, el que passa és que clar, nosaltres som més viejitos, com dic jo, som com una mica més... La gent s'emociona una mica més, no? Però el nivell sempre n'hi haurà amb hoquei patins, perquè aquí a Catalunya sempre es treballa molt bé, sempre seguiran havent-hi bons jugadors, i bueno, sí, per intentar, un cop acabi aquesta temporada, centrar-me ja al 100% amb la selecció i just amb el treball que estic fent ara a la ISA, no? Doncs intentar portar el meu granet de sorra.
Ja, Jordi, ja per acabar, una mica aquesta resposta que deies ara, que sempre hi hauria bons jugadors a Catalunya, però sincerament no hi veus una diferència amb aquesta època que et deien de Pedrito Gil, Jordi Bargalló, Marc Gual, Jordi Adroé, amb els d'ara?
Bueno, no vull ser passar-me de nostàlgic ni tot això, no? Tampoc no és una cosa que em pertanyi dir-ho a mi, no? ni trencar la il·lusió de la gent. No? Són moments, sí que la societat està canviant en general. Crec que el nivell d'esforç i sacrifici potser no és el mateix, perquè els xavals tenen moltes més coses de les que teníem nosaltres, com el sacrifici que tenien els nostres pares amb les feines també era molt més que el que teníem nosaltres. I, bueno, amb el temps diran, però jo crec que Catalunya es treballa bé, que tindrem tenir grans jugadors i que seguirem passant bé veient hockey i patint.
Jordi, repeteixo, moltes gràcies, felicitats per la teva trajectòria i seguirem parlant en parlant d'hoquei.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Doncs en directe les paraules d'en Jordi Bargalló, una mica el protagonista destacat d'aquesta setmana de Copa. A on anem, companys? A la Copa del Rei, a la World Basket, que ens queda? La d'Igualada, la sorpresa de l'equip igualadí?
Doncs sí, aquesta passat cap de setmana jugaven la tornada dels quarts de final de la World Skate, en el qual una presència destacada i més propera a nosaltres és aquest Igualada que va vèncer a l'Sporting de Portugal, que el resultat d'anada va ser favorable a l'Sporting de Portugal 3-2 i aquesta tornada va ser favorable 3-2 favorable a l'Igualada. A la pròrroga no es va fer cap gol, per tant van anar als penals. L'Igualada marcava dos gols, l'Sporting 1, amb la qual cosa passava l'Igualada a la Final Four. Recordar que també el seu rival serà el Lleida, que també va guanyar l'Evendent, ja anava sobrat el Lleida del partit d'anada amb aquest 3-8 favorables lleidatans, i la tornada va ser un 0-6 clar i contundent a favor dels de la Terra Ferma. Per tant, una semifinal d'aquesta Final Four serà aquest Igualada-Lleida, que es jugarà el 29 de març. I per l'altra banda del quadre tenim una... O sigui, sí que tenim una semifinal catalana, a l'altra banda del quadre hi ha una semifinal portuguesa entre el Ribadave i el Tomar. Ara queda decidir on serà la seu d'aquesta Final Four.
D'aquí tenim notícies, perquè avui oficialment l'Ajuntament d'Igualada ha sol·licitat la seva organització, però extraoficialment també se sap que Lleida i Pomar també volen organitzar-la. Per tant, doncs, aquí encara hi haurà la incògnita. No es disputa gaire lluny, perquè és final de març, o sigui que aviat sortirà doncs la seu d'aquesta competició europea, l'antiga Copa de l'Acers. Jordi, vols afegir-hi alguna cosa d'aquestes CERS?
Sí, que el termini va acabar dilluns, per tant, doncs ja, en teoria, doncs ja els equips haurien de presentar les candidatures. De fet, Lleida, no sé si al final s'ha pogut presentar, perquè pel que em consta, dilluns encara no tenien clar doncs els terminis i, per tant, no sé si han arribat a temps. Veurem. Igualada sí, segur, perquè, com deies, ho han anunciat avui, però dilluns ja van presentar la candidatura. Tomar crec que també, per tant, jo crec que la cosa al final està entre Igualada i Tomar, veurem com acaba la cosa, i pel que fa a la trofi, sembla que l'Alcoi també la vol organitzar, per tant, doncs podríem tenir dues finals de quatre europees, de la CERS i de la trofi, aquí ben a prop.
Perdoneu-me, ja que ha sortit el nom de l'Alcoi, la setmana passada se'ns va quedar una mica el fitxatge de Iago Vázquez, el jugador de l'Alpicat per l'equip de l'Alcoi. Semblava que hi podia anar també el porter Bosch, però finalment avui ens confirmaven que el porter Grau continuarà una temporada més a l'equip alicantí i que el porter de l'Alpicat serà el nou porter del Lleida en substitució de Martín Zapater. Més o menys va així. Això avui ens ho confirmen més o menys que aquests moviments a Lleida anirien així, d'aquesta manera. També podem dir que sembla ser que Nico Ojeda, un dels jugadors amb més nòvies de la Lliga Espanyola, continuarà un any més a Lleida. Jordi?
Sí, correcte. Nico Ojeda serà un any més a Lleida, però pel que hem pogut esbrinar, s'ha dit pel Barça, que el fitxa per d'aquí dues temporades, i per tant doncs, l'any que ve el Barça, en principi, no incorporarà ningú, donarà la baixa, no renovarà el contracte de Matías Pascual, i renovarà Sergi Fernández. Aquests seran els únics moviments del Barça que la temporada vinent, a l'espera també del que passi la banqueta, que segurament doncs, el que passi la Copa doncs, pot determinar en bona part el futur de David Cáceres.
Doncs anem a la Copa del Rei. Aquí tenim aquests partits i aquestes prelles arbitrals. A veure què us semblen,
Sí, anem pel primer, aquest Llei del Coi, Raül Burgos, Albert Barba.
A tu no t'agrada, noi?
No, sí, m'agraden que hagin anat per aquí. Sí.
Que no pitaran aquí. En Jordi, tu que també has seguit molt les actuacions arbitrals, la trobes correcta, la prella?
Bé, jo ja sé que no sóc gaire fan del Burgos, per tant, jo crec que és dinamita pura aquesta parella, però bé, veurem què acaba passant.
Tu, Raimon, que ets un home més sensat, la trobes correcta?
Bueno,
s'ha de tenir confiança, eh? Això és per
a veure, aquí hi ha un designador arbitral que fa les parelles, suposadament les ha de fer equitatives i correctes, tots són àrbitres d'Hockey Lliga, per tant, la idea és que ho facin bé.
Segon partit de demà dijous.
Segon partit, Miguel Díaz, Jonathan Sánchez.
I el partit?
Noia Freixenet, Futbol Club Barcelona.
La parella de les bones.
Sí, en teoria sí, no em desagrada.
No et desagrada. En tu, Jordi?
Sí, en principi aquests dos haurien de ser garantia.
Correcte, sí, en principi aquí els àrbitres són bons.
Tot i que...
I una mica per dir alguna cosa de la Copa del Rei, el primer partit sempre comencen forts i acaben escalivant a targetes i a faltes amb els dos equips inicials, eh?
Sí, no deixen...
Després baixen més
Va baixant el nivell. Divendres, primer partit...
Sí, tenim aquest Liceo Igualada, en Cantos i Albert Pérez.
La parella madrilenya, que Déu-n'hi-do, no ho fan malament.
No ho fan malament. Juntets, no ho fan malament. Si els separes...
Es complica.
Es complica, sí. És diferent.
I anem amb el partit de la jornada, aquest Reus de... Calafell...
Del morbo, del marro, posa-li com vulguis, aquest Calafell-Reus, i aquí una parella sèria, una parella que tant és el que els hi posin, que ells van fent la seva, intent de no de desnivellar a favor de ningú, i Rubén Fernández i Daniel Villar.
Jo diria que és la parella més tranquil·la de l'Hockey Lliga arbitrant. No sé si esteu d'acord amb la meva apreciació, no sé si a part de que hi ha un grau d'amistat, és la prella més tranquil·la. L'altre dia veia mateix arbitrant a Portugal i com si estiguessin a casa.
Bueno, a més, són àrbitres que tenen molta experiència, tenen una edat i vull dir que ja han passat per Copes d'Europa, Copes del Rei i finals de lligues, amb la qual cosa una parella correcta per arxiular aquest partit.
Tindríem semifinals, els horaris dissabte.
Sí, els horaris de dissabte tenim a les 15:45, a les 3:15, i a les 6:15, 18:15, la segona semifinal. Quedaria la final per diumenge al migdia, 12:15.
Recordem que també hi ha la minicopa, amb la presència de tots els equips també participants, que es jugarà, doncs, també a Montserrat, la final, diumenge a les 9, a la pista central.
Aquesta engega el divendres tot, eh?
Aquesta divendres, però la final és diumenge a les 9 del dematí. Jordi, el Vendrell té un fi de setmana boig. No veuràs gaire copa, eh?
Bé, la major part de la Copa sí que la veurem, només em perdré dos partits, que són la segona semifinal i la final, perquè aconsegueixen, com deies, aquests dos partits del Vendrell, i de fet el Vendrell encara segueix pendent una mica de la federació, perquè ara mateix, si entres a la federació jornada 15, posa Mateu el Vendrell 8:45 del vespre, en principi els dos equips que s'havien posat d'acord per avançar-lo a les 8, però a l'espera, com dèiem, de l'acord de la federació, en principi hauria de ser així, i el que sí que ja està confirmat és diumenge 8:45 al migdia, Vendrell Dominicos, que aquest és avançat a la jornada 16 perquè el Dominicos va demanar al club roig i negre poder doncs, avançar-ho, perquè així aprofita que dissabte juga a la pista de l'Espanyol a les 2 del migdia i el diumenge al migdia doncs, també jugar aquí al Vendrell.
Doncs repassem els calendaris de la Plata, perquè a part de l'Iberdrola és el que hi ha aquests partits.
Sí, doncs a l'Hockey Lliga Plata Nord tenim el Sant Cugat, Companyia de Maria, l'Espanyol, Dominicos, Sant Feliu, Xum-Massanet, Oviedo, Cerdanyola, Mataró, Vendrell, Igualada, Tordera, i també dir, doncs, el que ha comentat el Jordi, que el Vendrell té aquests dos partits aquest cap de setmana i el diumenge tornarà a jugar al Vendrell Dominicos.
I el Surt?
Al Surt tenim Palafrugell, Ribes, Olot, Reus B, Alcobendas, Lloret, Manlleu, Taradell, Alhambra, Girona i Barça Atlètic, Congrés.
Aquí, en aquest grup del nord, aquí sí que la cosa va apretadeta, perquè sembla que ningú vulgui pujar.
Sí, per la banda de dalt va apretadeta, per la banda de baix ja tenim quasi bé les dues places confirmades, eh? Alhambra i Taradell ja els tenim baix.
Per cert, Jordi, comentàvem avui que el Taradell ha fet un fitxatge. Sí. No, amb tu no, amb Raimon Mascaró.
Doncs sí, Pablo Torres, que jugava a Montevideo italià, ha fitxat per aquest final de temporada pel Taradell, a veure si pot aconseguir que el Taradell intenti salvar la categoria, perquè recordem que el Taradell, a la classificació de l'Hockey Lliga Surt, doncs està penúltim en 4 punts, l'únic que té bastant difícil, perquè el següent a la cua, que és el desè, que és el Congrés, en té 13, per tant està a 9 punts, però bueno, tot s'ha de jugar, i Pablo Torres, exjugador del Tordera, Montevideo, Vilafranca i diversos equips, Mataró, doncs intentarà ajudar aquest Taradell amb aquesta situació complicada de la classificació.
La Iberdrola, els 4 partits que estan jugant, els
doncs
marcadors...
Doncs sí, el ja esmentat abans, que han dit que el Manlleu ha guanyat 5-0 l'Alcalà, i en aquests moments han començat, res fa un momentet, a 0-0 a tots els partits, el Vilassana, Mataró, Palau, Sant Cugat i Gijón, Vigues i Riells.
Doncs, companys, si no teniu res d'urgent per afegir, ens retrobarem el proper dimecres.
Després de la Copa.
I seguirem parlant de copes. Jordi, Raimon, Jaume, bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
A l'apartat tècnic, Joan Amat.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca.